Bona tarda, ara són les 2 del migdia. Rebuig frontal i unànim del sector empresarial i polític a l'OPA hostil que aquest matí el BBVA ha llançat sobre el Banc Sabadell per absorbir-lo i fer-se amb el control de l'entitat financera catalana. Des del govern espanyol al català, passant per les patronals, rebutgen aquesta oferta del Banc Basc. Creuen que perjudicaria la competència dins d'un mercat bancari espanyol que ara mateix ja és molt concentrat. L'oferta d'adquisició s'ha conegut a primera hora d'aquest dijous, quan mig país encara s'estava traient les lleganyes. Segons aquesta oferta que s'ha publicat a la Comissió Nacional dels Mercats de Valors, l'OPA s'adreça a la totalitat de les accions que té el Sabadell i la contraprestació que s'ofereix és d'una acció de nova emissió per 4,83 accions del Sabadell. A la pràctica seria, per tant, un valor de 2,12 euros per acció. Júlia Julbe, bona tarda. Tot està a hores d'ara encara, tot està a hores d'ara, dèiem, en mans dels accionistes del Sabadell.
Sí, ells hauran de decidir ara si el Banc Català té més valor en solitari com defensa el Consell d'Administració o amb el BBVA. Gairebé la meitat dels accionistes del Sabadell són petits inversors i perquè l'OPA tiri endavant, més de la meitat hi han d'estar d'acord. En tot cas, amb aquest moviment del BBVA que arriba després que dilluns el Sabadell rebutgés l'oferta amistosa de compra, tard o d'hora les dues entitats estan condemnades a entendre's. Ho ha dit avui a Ràdio Estel l'expert en mercats financers Albert Grau.
El Banc de Sabadell ja fa uns quants anys l'accionariat era d'una manera i ara és d'una altra, no? I el percentatge més gran és, bueno, és com en molts de bancs el tenen dos fondos d'inversió, que aquests són els percentatges grans que poden tenir la clau per poder fer el canvi o no.
Declaracions, com dèiem, de l'economista Albert Grau aquest matí al programa La Caravana. L'oposició d'aquesta OPA arriba també des dels governs. Tant la Generalitat com l'Estat la rebutgen aquí perquè el govern creu que faria perdre poder econòmic a Catalunya i a Madrid perquè tindria efectes lesius pel sistema financer espanyol. Des de l'executiu estatal, qui n'ha parlat públicament és el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que ha criticat també les formes en què s'ha fet l'oferta.
Está claro que la OPA hostil puede suponer un elemento de inestabilidad, de incertidumbre y de volatilidad adicional en el mercado. En segundo lugar, el incremento en términos de concentración.
Els sindicats tampoc veuen amb bons ulls aquesta operació. En parlarem avui, de fet, amb els representants dels treballadors del Sabadell per veure com viuen aquests moments d'incertesa i com han rebut avui aquesta notícia. L'OPA llançada sobre el Sabadell, una de les entitats financeres amb més volum de negoci i més importants de Catalunya, és sens dubte la notícia d'aquest dijous, vigília de l'última jornada de campanya electoral per a les eleccions de diumenge.
I per això avui tornen a Catalunya els pesos pesants dels partits estatals per encarar aquesta recta final. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, ha participat en un míting a Barcelona, on també ha aprofitat per presentar la candidatura del partit a les europees que se celebren d'aquí justament un mes. A més, el president espanyol Pedro Sánchez torna a donar suport. Serà aquesta tarda a Salvador Illa en un míting a Vilanova i la Geltrú.
I d'altra banda, avui us explicarem que augmenten els casos de discriminació al col·lectiu LGTBI. Així ho recull l'informe que ha fet el Departament d'Igualtat i Feminismes analitzant les dades del 2023. Però tot i la gravetat de la discriminació, la consellera Tània Verge també hi veu una part positiva.
L'increment en les xifres no ens ha de fer por, perquè més incidències i més denúncies vol dir més situacions que surten a la llum. Vol dir que estem aixecant catifes, vol dir que estem acabant amb estigmes. I això és essencial per reparar les persones que pateixen aquestes violències.
L'any passat, els Mossos d'Esquadra van rebre 282 denúncies per agressions i delicte d'odi contra el col·lectiu LGTBI. Això significa un augment de gairebé un 10%. La meitat dels casos denunciats són per homofòbia, és a dir, contra homes gais.
I avui, malgrat tot, en els esports...
Nacho a la media vuelta, buscando socio, Rüdiger... ¡Gol!
Aquest gol ha portat el Real Madrid a jugar la que serà la seva 18a final de Champions.
Els blancs han remuntat aquest dimecres al Bayern de Múnich el temps de descompte i, per tant, l'1 de juny seran a l'estadi de Wembley juntament amb el Borussia Dortmund per mirar d'aconseguir aquesta 15a Copa d'Europa. L'exjugador de l'Espanyol, Joselu, ha estat l'heroi de la remuntada, marcant els dos gols.
I a la Lliga Espanyola, el Girona busca demà assegurar la segona plaça.
Els gironins viatgen demà cap al camp de l'Alavés amb l'objectiu de guanyar i, per tant, fer un pas de gegant per la consolidació d'aquesta segona plaça del campionat. Ara mateix, només dos punts separen Girona i Barça.
Un Barça que, per cert, ara mateix acaba de comunicar que ha fet oficial la renovació del central Pau Cubarsí de només 17 anys. Per tant, Cubarsí, que serà blaugrana fins almenys fins al 2027, i amb un contracte que incorporarà una clàusula de rescisió de 500 milions d'euros. Després, en els esports, ho ampliem. Perquè és això el més destacat d'aquest matí de dijous. D'aquí uns minuts us ho expliquem abans de saber quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La jornada d'avui molt tranquil·la, molt plàcida. plàcida, sol a tot Catalunya. Estan començant a créixer, però, algunes nuvolades a les comarques del Pirineu, però que en principi no han de donar cap mena de precipitació, i també apareixen alguns núvols baixos a punts de la costa. Les temperatures avui altes de 24 a 28 graus, per tant, temperatures que ja són superiors a les normals per l'època de l'any, i no descartem que puguem arribar a fregar la ratlla dels 30 graus, ara a primeres hores de la tarda, a les comarques del sud, cap a les Terres de l'Ebre. De cara demà, una jornada com la d'avui. La diferència quina serà? Les temperatures, que seran més altes. Al matí farà fresca, ens haurem d'abrigar, però, en canvi, al centre del dia, temperatures de 24 a 29, o fins i tot fregant els 30 graus en alguns punts de l'interior i especialment del sud. Les més baixes les tindrem arran de mar. Demà al matí sol, a la tarda algun núvol a la costa poc important, i més núvols a les comarques del Pirineu, però que no duraran cap mena de precipitació. Aquest augment de la nuvolositat a les tardes també el tindríem present de cara al cap de setmana, però en principi sense pluges. Aquestes podrien arribar al nord del país de cara a dilluns.
Gràcies, Jordi. Ara són les 2:06. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció, comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Terratrèmola al mercat financer espanyol després de l'OPA hostil que ha llançat aquest matí el BBVA a l'entitat catalana Banc Sabadell per fer-se amb el seu control. L'entitat basca planteja aquesta OPA les mateixes condicions que la proposta amistosa d'absorció que ja va presentar la setmana passada i que el Sabadell va rebutjar just aquest dilluns. Ara tot està en mans dels accionistes. Si més de la meitat donen el vistiplau a l'oferta, el Sabadell serà devorat pel BBVA.
Sí, segons l'oferta que s'ha comunicat avui a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, l'OPA s'adreça a la totalitat de les accions del Sabadell i proposa als accionistes vendre-les a 2,12 euros per acció. Amb el moviment que ha fet el BBVA, els dos bancs estan, per tant, condemnats a entendre's. Ho ha dit l'economista especialitzat en mercats financers, Albert Grau, en una entrevista al programa La Caravana de Ràdio Estel. Grau ha explicat que ara tot està en mans dels accionistes, però que segurament acabarà tirant endavant.
Bàsicament perquè el que es veu en el procés de concentració bancària espanyol i pel model espanyol de banca, el que interessa a totes les entitats financeres, les quatre que queden ja, perquè en queden quatre, abans eren 30 entitats i ara en són 4, 5, 10 entitats com a màxim, volen tenir més volum per tenir evidentment, doncs, més rendiments.
L'economista també ha explicat que la fusió dels dos bancs tindrà conseqüències pels clients del Sabadell perquè el moviment portaria a tancar oficines arreu del Catalunya.
El que sí que es mantindrà a Catalunya, segons aquesta oferta, de moment és la seu que el Banc Sabadell té a Sant Cugat. El que no queda gaire clar encara és el futur dels més de 13.000 empleats. D'aquí una estona parlarem amb ells. En tot cas, l'oferta, que s'ha conegut a primera hora, com dèiem, d'aquest dijous, ha sacsejat els mercats.
El BBVA es posiciona avui com la pitjor companyia de l'IBEX 35. Les seves accions són, amb diferència, les més baixistes dins de la borsa espanyola i també de l'europea. Arriben a baixar més d'un 6% per sota dels 9,70 euros. I, mentrestant, el Banc Sabadell es dispara fins a un 7% i arriba fins i tot a marcar un 90 euros per acció.
Tot i que pràcticament no té cap marge per decidir res, el govern espanyol rebutja aquesta OPA. L'executiu de Pedro Sánchez avisa que pot tenir efectes lesius potencials pel sistema financer espanyol i que pot causar un impacte negatiu tant en l'ocupació com en la prestació de serveis financers. A més, apunten que l'excés de concentració bancària a Espanya generaria un risc addicional a l'estabilitat financera.
N'ha parlat el ministre d'Economia espanyol, Carlos Cuerpo.
Rechazamos esta operación, esta OPA hostil, tanto en la forma como en el fondo, por los efectos lesivos potenciales que puede tener.
També ho ha rebutjat el govern de la Generalitat. Des del Departament d'Economia creuen que aquesta operació és dolenta per Catalunya perquè suposaria una reducció dràstica de la competència. També la patronal catalana Foment del Treball ha advertit que si culmina l'operació, les grans perdedores serien les pimes catalanes i que, per extensió, també afectarien les empreses espanyoles. L'entitat que presideix Josep Sánchez Llibre assenyala que la desaparició del Banc Català deixaria moltes pimes orfes de finançament.
En canvi, des de la patronal espanyola han estat més cautelosos. Antonio Garamendi és president de la COE.
Hay una oferta, los accionistas decidirán y yo ahí en este sentido, además, como representante de los empresarios españoles y además con dos entidades que además son socias, en este caso también de la COE, pues es un respeto también por las decisiones que quieran tomar desde el ámbito privado, ¿no?
I quin calendari s'obre a partir d'ara? Doncs encara en parlarem més dies d'aquesta operació perquè es preveu que sigui llarga i que no es tanqui abans d'aproximadament uns 6 mesos.
I és que si mirem la llei, el BBVA no pot retirar l'oferta llançada i té un mes per remetre a la Comissió Nacional dels Mercats tota la documentació d'aquesta oferta i aquest organisme supervisió té 5 dies per admetre-la a tràmit. Després, el supervisor del mercat té un termini de 20 dies per analitzar aquesta oferta que pot prorrogar el temps que necessiti, que en alguns casos ja ha superat els 6 mesos. mesos. I un cop complert aquest pas, s'obrirà un termini d'acceptació de l'oferta per part dels accionistes del Sabadell, que en aquest cas podria durar entre 15 i 70 dies.
Per tant, una OPA hostil de la qual ens sentirem a parlar els propers dies. Mentrestant, com han rebut els treballadors del Sabadell aquesta notícia? Saludem, per tant, a hores d'ara, Domènec Sadurniu. Ell és secretari general de la secció sindical de Comissions Obreres al Banc Sabadell. Senyor Sadurniu, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bona tarda.
Aviam, quin és l'ambient que respira entre la plantilla dels treballadors del Sabadell a hores d'ara?
Bueno, de per si, el fet de que un banc vulgui absorbir, perquè no es tracta d'una fusió entre iguals, a l'entitat en la que tu treballes, et produeix nerviosisme. Si, a més, aquesta operació es configura amb la formalització d'una OPA hostil, ja el nom de per si el que fa és posar més nervis a sobre de la taula, no? Els treballadors del Banc de Sabadell el que ara mateix ens estan fent arribar una miqueta és la seva inquietud al respecte d'això, no? De les afectacions que pot tenir. Per començar, ara no sabem si aquesta és una operació que tirarà endavant o no tirarà endavant. No ens pertoca tampoc a nosaltres valorar-ho. Però el que sí que nosaltres exigirem i posarem a sobre de la taula és que si tira endavant aquesta operació hi hagi un acord laboral que garanteixi l'ocupació, que protegeixi al màxim els llocs de treball de dues entitats, que hi hagin mecanismes de relleu generacional i de creació de nova ocupació, que es preservin les condicions laborals i socials existents i que hi hagi un projecte de viabilitat futura.
Per tant, creuen que això hagués estat més fàcil si s'hagués fet una fusió amistosa que no pas ara amb una OPA hostil?
Segurament, perquè com estava sentint que dèieu fa un momentet, a part de dilatar els plaços, el que fa una miqueta és exercir certa tibentor entre les entitats. I el que ens temem també és que això pugui acabar reflectint-se o arribant als treballadors.
Sé que la notícia és molt recent, tan sols s'ha conegut aquest matí fa poques hores, per tant no sé si s'acabarà tenint algun tipus de repercussió a nivell de protesta dels treballadors, vagues, manifestacions...
Ara com ara no. El que ens toca o el que ens cal és actuar amb cautela i esperar aconteixements. Falta veure exactament quin és el dictamen de la Comissió Nacional del Mercat de la Competència al respecte de l'operació plantejada per al BBVA i a partir d'aquí en seguirem parlant. Una altra cosa seria precipitar-se.
Domènec Sadurniu, secretari general de la secció sindical de Comissions Obreres al Banc Sabadell a Catalunya. Que vagi bé, bona tarda.
Bona tarda i gràcies a vosaltres.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Ara són les 2:13 i un dia més el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha participat en un acte de campanya a Catalunya. Avui ha estat al recinte modernista de Sant Pau, això és a la ciutat de Barcelona, on ha estat acompanyat del president del Partit Popular Europeu, Manfred Weber, que ha demanat el vot tant per les eleccions catalanes com per les europees, que són previstes just per d'aquí un mes, el dia 9 de juny. Seguint l'acte hi tenim a la Judit Casellas. Judit, bona tarda.
Bona tarda. El PP acaba de presentar la candidatura a les eleccions europees des de Barcelona, aprofitant també que diumenge els catalans estan citats a les urnes. Un acte on Weber ha tret pit de la força que el partit té a Europa, on és primera força per combatre el terrorisme, just després que tant Núñez Feijóo com Dolors Montserrat, la cap de llista del PP a les europees, hagin carregat contra l'independentisme i la connivència que li atribueixen amb el PSOE.
Vamos a dar la voz a los intereses de todos los españoles en Europa, frente a quienes la han utilizado como refugio o plataforma de su egoísmo o su egocentrismo.
No estamos condenados a repetir el procés y a ver cómo el PSC y ella entrega sus votos a Puigdemont el día después de las elecciones.
Condemnen rotundament l'independentisme perquè asseguren que només porta pobresa i divisió i han fet una crida a combatre'l des d'Europa.
Gràcies, Judit. I si ahir era a Barcelona, avui ha tocat a Tarragona. Una trentena de tractors d'arreu de les comarques del Camp de Tarragona han ocupat avui la plaça Imperial Tarracó per reclamar una millor gestió de l'aigua.
Sí, els agricultors s'han instal·lat al centre d'aquesta ciutat amb la intenció de passar-hi durant tot el dia. Durant la jornada està previst que representants polítics signin un manifest amb les reivindicacions de Revolta Pagesa. Junts ja l'ha signat i Esquerra i la CUP s'hi han compromès, mentre que PSC i Comuns no s'hi adheriran, diuen, perquè estan en desacord amb alguns dels punts. El portaveu de Revolta Pagesa, Eduard Escolà, ha explicat què demanen els partits.
Se'ls ha entregat un document també perquè l'agricultura no quedi despenjada dels seus programes electorals i volem compromisos i sobretot doncs, amb això, amb el tema de l'aigua, no? Necessitem que hi hagi una garantia de que els nostres cultius puguem garantir la supervivència d'aquests i que les nostres empreses d'aquesta manera siguin viables i poder garantir la producció dels nostres aliments i així garantir la sobirania alimentària del nostre país.
Revolta Pagesa també ha explicat que PP i Ciutadans no han respost a l'oferiment.
I atenció amb aquesta xifra perquè s'han duplicat els casos de discriminació contra el col·lectiu LGTBI en un any. Així ho diu l'informe sobre la LGTBI-fòbia que ha fet el Departament d'Igualtat i Feminismes. L'any passat la Generalitat va atendre 351 incidències. Són més de la meitat dels casos atesos que afecten a persones trans. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. Una xifra que duplica els 175 casos atesos el 2022. El Departament reconeix la gravetat de la situació i la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, remarca un dels motius.
És evident que la presència de l'extrema dreta a les institucions, que l'auge d'aquests discursos d'odi també a les xarxes socials, estan legitimant discriminacions, estan legitimant agressions.
Però també consideren que hi ha un element positiu en l'augment d'incidències i denúncies, que en part s'explica per l'ampliació de la xarxa del Servei d'Atenció Integral a les persones LGTBI a tot el territori. També s'ha augmentat l'horari d'atenció, s'ofereix un seguiment individual i personalitzat de cada cas, i hi ha un agent dels Mossos d'Esquadra de referència en cada centre per atendre els casos d'agressió o delicte d'odi que van directament per la via penal. Així ho veu la consellera.
També hem de subratllar que cada vegada hi ha més consciència social i que cada vegada hi ha també moltíssim més acompanyament, més capacitat de resposta per part de les institucions. Partim d'una situació d'infradenúncia molt alta. L'increment en les xifres no ens ha de fer por, perquè més incidències i més denúncies vol dir més persones ateses, vol dir més situacions que surten a la llum. Vol dir que estem aixecant catifes, vol dir que estem acabant amb estigmes.
Per això el Departament demana que no es faci alarmisme amb aquest augment de xifres. Aposta perquè se segueixi ampliant el servei d'atenció i es millori la formació en col·lectius com el sanitari o l'educatiu per evitar la discriminació institucional.
Gràcies, Pau. I a Barcelona, nou pas endavant en la mobilitat en el transport públic. Des d'aquest matí, que ja paren els tramvies a la nova parada que hi ha a la plaça de les Glòries. Això és davant del Museu del Disseny, una nova estació que facilita ara el transport amb el metro.
Jo crec que aquesta ubicació està bastant millor que l'altra, perquè sí que és veritat que havies de fer una volta ara amb les obres i tot, que era horrible ara. Surts del tramvia, del metro, i vens directe aquí.
Depèn d'on vulgui anar. Si vull anar a Glòries, anava millor l'altra, per exemple. Si vull anar aquí al metro, bueno, ara sí que va millor aquesta.
Eren el testimoni dels primers usuaris en utilitzar aquesta nova estació.
A la nova parada de Glòries s'aturen els combois de les línies T4, T5 i també T6 del tram. Amb la posada en marxa d'aquesta estació, per tant, s'eliminen les parades La Farinera, situada davant del centre comercial, i de Glòries Meridiana, i un intercanviador amb l'L1 del metro i l'autobús. Les obres van començar al març del 2022 i formen part de la fase 1 de la connexió del tramvia per la Diagonal.
I encara a la capital catalana, diverses entitats socials asseguren que l'Ajuntament està donant de baixa els empadronats de les seves seus. Segons ha avançat el diari Ara, les entitats socials no podran empadronar ningú si no els ofereixen un lloc on dormir. El consistori, liderat pel Jaume Collboni, ho nega.
El cap del Registre General de l'Ajuntament s'ha adreçat a les ONGs avisant-les que a partir d'ara ja no podran continuar amb l'empadronament col·lectiu sense pernoctació. Segons la mateixa comunicació, més a més, a partir del dia 1 de juny, que el consistori donarà de baixa del padró aquelles persones registrades a través de les entitats socials. El director de la Fundació Arrels, Ferran Busquets, n'acaba de parlar a Ràdio Estel.
L'empadronament és l'entrada a qualsevol dret bàsic. Si tu no fas aquest dret bàsic, perds molts altres drets. I un dret tan senzill com poder rebre notificacions de l'administració. Per tant, aquí estem fent un pas enrere que nosaltres considerem que és molt greu.
Les entitats consideren, per tant, que aquest moviment de l'Ajuntament és un retrocés en els drets de les persones sense sostre.
Obrim crònica de successos perquè a Roses continuen buscant a hores d'ara l'home que ha desaparegut aquest matí a la platja mentre es banyava amb un amic.
Sí, els fets han passat al voltant de les 7 d'aquest matí quan una embarcació particular ha pogut rescatar una de les víctimes. L'amic estava demanant ajut des d'una zona propera a l'Espiga. Un cop dins del bot, aquest jove de nacionalitat francesa ha advertit que el seu amic no sortia de l'aigua i des de l'embarcació han alertat els serveis d'emergència. S'han activat 4 submarinistes del GRAE i diverses dotacions de salvament marítim, Guàrdia Civil i Mossos d'Esquadra.
I ens surt aquest migdia també a Tarragona, on un vehicle ha xocat contra quatre motocicletes i s'ha encastat contra una fleca situada molt a prop de l'Avinguda Catalunya. Les primeres informacions apunten que l'home, el conductor, hauria perdut el coneixement.
I tres persones que es troben a l'interior d'aquest recinte han resultat ferides com a conseqüència d'aquest xoc, però es troben en estat lleu. El conductor ha estat traslladat a l'hospital també en estat greu. La Guàrdia Urbana ha rebut l'avís. Passades les 11 del migdia s'hi han desplaçat dues dotacions, una unitat del SEM i una altra dels bombers.
I passem pels jutjats, perquè a Lleida han absolt l'exprofessor de l'Institut Màrius Torres, acusat d'abusar sexualment d'una exalumna que aleshores tenia 17 anys.
Segons l'advocat del docent, el tribunal considera que falten proves que corroborin aquests tocaments i que el relat de la víctima va comptar amb un conjunt de diverses anomalies que posen, per tant, en dubte la fiabilitat del testimoni. La víctima va explicar que va anar a casa del professor a buscar un llibre i quan ella li va dir que li feia mal l'esquena, l'home es va oferir a fer-li un massatge, un moment que hauria aprofitat per cometre l'abús sexual. El docent s'enfrontava a 2 anys de presó i 5 de llibertat vigilada. La sentència encara es pot recórrer.
I paral·lelament avui ha passat a disposició judicial l'home acusat de matar-ne un altre en una baralla al barri de la Barceloneta de la capital catalana el passat 1 de maig. La policia el va detenir dimarts.
Tot i aquesta detenció, la investigació continua en marxa. Els fets van tenir lloc, com deies, la nit del 1 de maig. La Guàrdia Urbana va rebre l'avís que hi havia una baralla i quan va arribar a l'indret van trobar un home estès a terra que va ser traslladat a l'hospital on va morir hores més tard. Una investigació que continua.
I abans dels esports, la jutgessa ha arxivat la segona causa contra Shakira per frau fiscal, després que la Fiscalia retirés l'acusació i que l'advocacia de l'Estat i la Generalitat tampoc la mantinguin.
La jutgessa diu que no hi ha cap indici que la cantant, de manera conscient i voluntària, hagués omès informació i documentació amb transcendència tributària respecte a les declaracions de l'IRPF i l'impost del patrimoni del 2018 al seu assessor fiscal. No obstant, Hisenda, a hores d'ara, manté una investigació oberta per un suposat frau fiscal, en aquest cas, de l'any 2011.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
I a aquesta hora comencem els esports amb una notícia de fa ben poca estona. Pau Cubarsí renova el seu contracte amb el Barça fins al 2027. Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda. El central blaugrana de només 17 anys ha signat avui el nou contracte que contempla una clàusula de rescisió de 500 milions d'euros. La irrupció al primer equip aquesta temporada després de la confiança cega que hi ha tingut Xavi Hernández ha despertat l'interès de grans clubs europeus, però Cubarsí no ha volgut marxar del Barça.
Mentrestant, la plantilla del primer equip s'ha entrenat a porta tancada aquest matí a la Ciutat Esportiva amb la mirada posada en el partit de dilluns de Lliga, que juga davant la Reial Societat.
Per la sessió d'avui, Xavi ha comptat amb tots els efectius disponibles, a excepció dels lesionats Gavi, Valde i De Jong, als quals s'hi han sumat el porter del filial Marc Vidal com a única novetat i el jove central Héctor Fort, que ja es va entrenar ahir a la tarda amb el primer equip. L'equip estarà molt pendent del que faci el Girona, que és a un punt de distància dels Blaugrana i que juga demà contra l'Alavés. Mitchell creu que l'equip està motivat per complir l'objectiu.
El objetivo de la Champions ya está, pero tenim la possibilitat de lluitar per objectius més ambiciosos i per nosaltres és molt important quedar en segona posició, que Dobby que guanyi el Pichichi, el màxim goleador de la competició.
El partit contra l'Alavés obrirà la jornada 35 demà a les 9 de la nit.
I a Europa, el Real Madrid torna a fer de les seves i remunta l'eliminatòria contra el Bayern de Munic. El temps de descompte i jugarà la seva 18a final de Champions el proper 1 de juny.
Els blancs anaven perdent 0-1 al minut 88 de partit i el Bayern de Munic ja tenia coll avall que guanyaria el partit i passaria a la final. Però José Lu, que acabava de sortir al terreny de joc, va marcar l'empat a 1 a pocs segons de complir-se el minut 90. Després, el temps de descompte marcava el gol de la remuntada. La polèmica de la nit arribava al límit del xiulet final amb un gol anul·lat al Bayern per un fora de joc inexistent que el VAR no arribava a revisar perquè l'àrbitre xiulava abans de la rematada. De Ligt, autor del gol, explicava en acabar el partit que l'àrbitre assistent li havia demanat disculpes i havia admès el seu error.
Sí, creo que todos sabemos las reglas. Si no está claro el fuera de juego, tienes que dejar jugar. Ha sido una vergüenza. Ha dado con el gol de Josolu, es casi fuera de juego y deja seguir jugando. ¿Y por qué no con nosotros?
En tot cas, el Real Madrid jugarà la seva 18a final de Champions, que el pot portar a aconseguir la 15a Copa d'Europa de la seva història. El tècnic Carlo Ancelotti no s'ho creia.
Una temporada que nadie esperaba. Yo tampoco no esperaba que esta plantilla era capaz de hacer lo que ha hecho hasta ahora, porque llegar a la final es un éxito. Y después, pase lo que pase.
La final de Champions es jugarà el dia 1 de juny a l'estadi de Wembley. L'altre finalista és el Borussia Dortmund.
I l'altra cara de la moneda la trobem al bàsquet, perquè el Barça, en canvi, ha quedat fora de la Final Four de l'Eurolliga en perdre el Palau Blaugrana contra l'Olympiacos per 59-63.
L'equip de Roger Grimau diu adéu a la competició europea després de portar la iniciativa en el marcador fins al tercer quart. Els grecs s'aprofitaven d'un Barça nerviós amb poc encert en l'últim temps i que no sabia gestionar el fet d'anar per darrere en el marcador. Resultat final de 59-63 i decepció entre els aficionats blaugranes que omplien el Palau fins a la bandera. El tècnic es disculpava així.
Dia dur, dia fotuts. Ha estat un partit molt trebat que s'ha decidit últim quart amb aquests parell de triples que ens han ficat, que han obert aquest avantatge al marcador, que no hem pogut tornar. Bueno, al marge de les valoracions, agrair al Palau com ha estat. Em sap molt, molt, molt greu que hagi anat com ha anat.
Acabat aquest partit, ja se saben els quatre equips que jugaran la Final Four de l'Eurolliga. Són Real Madrid, Panathinaikos, Fenerbahçe i Olympiacos. Les semifinals es jugaran el 24 de maig i la final serà el diumenge 26 a Berlín.
Mentrestant, a l'ACB, últims partits aquesta tarda de la fase regular de la competició entre Manresa, Bilbao Bàsquet i també Joventut de Badalona, Tenerife.
El Baxi Manresa juga aquest últim partit al Nou Congost en un xoc contra els bascos que serà transcendental en la lluita pels play-offs de la Lliga. L'enfrontament serà a les 8 del vespre i els del Baix hauran de guanyar després de caure contra el Saragossa i perdre una gran oportunitat amb la derrota del Baskonia davant del Girona. D'altra banda, el Joventut s'enfronta al Lenovo Tenerife aquest dijous en el darrer enfrontament com a locals d'aquest curs. Els badalonins, ja sense opcions de play-offs, volen tancar el curs davant l'afició amb una victòria, tot i que al davant tindran un rival que s'està jugant al factor pista a la primera ronda de les eliminatòries.
I encara en bàsquet, continuïtat a les banquetes de les dues seleccions espanyoles absolutes.
Sergio Scariolo seguirà al capdavant del combinat masculí i Miguel Méndez continuarà dirigint la selecció femenina, tots dos almenys fins al 2028. Així ho ha confirmat la Federació Espanyola de Bàsquet, que confia en ells per liderar el procés de renovació generacional en el qual les dues seleccions estan immerses.
Parlem també d'handbol, perquè hi ha hagut un pas de gegant important de la selecció espanyola masculina per jugar al Mundial de l'any que ve.
El conjunt entrenat pel català Jordi Rivera s'ha desfet de Sèrbia per 32-28 i ja jugarà la classificació pel Mundial aquest diumenge fora de casa.
I tot això ha passat el mateix dia, ahir dimecres, en què la flama olímpica va arribar a França 69 dies abans de donar el tret de sortida dels Jocs de París.
Procedent d'Atenes i a bord d'un vaixell, la flama ha arribat al port de Marsella en una espectacular cerimònia on hi han assistit 150.000 persones i un miler de vaixells. El campió olímpic de natació, Florent Manudou, ha estat l'encarregat d'encendre la torxa que recorrerà a les principals ciutats franceses abans d'arribar a París el 26 de juliol. Està previst que uns 10.000 esportistes portin per relleus aquesta torxa olímpica per tots els racons del país.
I acabem parlant de tennis, perquè Rafa Nadal està debutant aquesta hora al Masters 1000 de Roma. De fet, no li va gaire bé, ha perdut el primer set. Ho fa contra el belga Sisu Bergs, número 108 del rànquing.
El manacorí afronta el partit amb optimisme després de les bones sensacions aconseguides a Madrid, on va aconseguir arribar a vuitens de final, tot i les lesions. El balear ha afirmat que la situació ha canviat molt respecte a fa un mes i es veu amb opcions de lluitar per aquest títol. Paral·lelament al quadre femení, Paula Badosa juga la segona ronda aquesta tarda contra la nord-americana Emma Navarro, número 22 del rànquing.
Estel migdia.
I marxarem, però no abans, sense passar pel teatre. Avui anem al Teatre L'Aurora d'Igualada, on avui s'estrena Més que un club. És un espectacle que repassa la història de Catalunya a través del Barça.
On hi ha escenes de text, cançons, parades i explicacions, i parlem amb el públic de cara a cara, trencant la quarta paret. Juguem amb tots els elements que facin brillar, com si diguéssim, l'actor.
Es podrà veure només, això sí, aquest cap de setmana, en quatre funcions, fins diumenge.
Més que un club és un espectacle de memòria històrica que mira 125 anys enrere a través de la veu de tres personatges molt simbòlics del Barça, com són Joan Gamper, Josep Sunyol i Rosent Calvet. Tots tres reflexionen sobre com es va crear el club, com es va refundar després de la Guerra Civil i també sobre el seu catalanisme. Si us plau, no corris, que jo
seguir-te allà on vas, per cada pas. I això que escolten és tot d'una volta. És la nova cançó del trio de Crazy Pebbles, la banda catalana que avui ha publicat nou disc de curta durada. El disc es diu El Volantazo.
I en aquesta cançó, l'única en català que inclou el disc i col·laboren els Guineu, amb aquesta curta durada, el trio reivindica el seu estil i celebra també els primers 10 anys de carrera. La banda comença la gira de presentació dimecres vinent a la sala Rasmatàs i passaran també per Madrid el dia 19 de maig.
I amb el seu ritme que acabem edició per avui dijous, tornarem demà divendres quan siguin les dues puntuals aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Us deixem com cada tarda i fins les 6 amb el Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga i tot el seu equip. Gràcies per la confiança. Un dia més. Bona tarda.